Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Jessica, aquesta cançó...
Al final vas entrar en un altre repertori, en altres registres, eh?
Escolta,
molt bé.
Jo he vingut a jugar per cantar òpera i ja tinc l'escenari, així que ara em dedicaré a passar-m'ho bé.
Aquí estic preparada amb els micròfons per enregistrar aquests moments de joc.
Això venia perquè et volia preguntar, tu creus que l'amor té edat? O espera, reformulo d'altra manera, perquè sí, potser és més concret. Em refereixo, en quin moment està la diferència o el límit entre un madur interessant o el que se'n diu un viejo verde? No sé dir-ho en català, ho sento.
Ostres, no t'ho sabria dir, perquè això va molt... Entenc que va amb la persona, no?
Ahà.
No sé, moltes dones... A mi, no sé, un Richard Gere, per exemple, no sé quina edat té.
Tota.
Però té... Però molta edat.
No sé, haurem de veure ara.
Està... Sí que està, la seva parella és molt més petita que ell.
Sí.
I es nota físicament, i ell es veu gran. Però clar, un Richard Gere no és igual que una qualsevol altra... No sé, és que depèn de la persona. Ara sí, veig que hi ha diferències d'edat, que hi ha molta distància entre les persones, entre una persona que just acaba de començar a viure i a viure segons quins moments vitals i entre una altra que ja està passada de voltes.
Ahà, a veure, és una qüestió de... A veure, què és això? Ara estem parlant d'això, també, que és una injustícia, i parlarem un altre dia, perquè el podcast no va d'això, que el maduro interesante, l'home, però que la dona... En canvi,
que també hi ha moltes dones interessants.
Ah, exacte, i això s'hauria de reivindicar, que a vegades no ho tenim en compte.
Sí, sí.
Oi que sí?
Exacte. El que passa que a l'òpera estem parlant de 2 segles o 3 segles enrere, i això sí que no es tenia gens.
I que també hi ha viejos verdes avui en dia, eh? Vull dir,
això no es perd.
La gent que no sap envellir i aleshores...
No, i a l'inrevés també.
I a l'inrevés
també.
En definitiva, l'amor no t'ha dat, perquè cadascú fot el que vulgui, però la qüestió és que avui parlem de Don Pasquale, per això. És una òpera còmica que on aprofiten per fer riure amb la figura d'un vell ridícul que pretén casar-se amb una joveneta. I és un tema que ja havien tractat Molière o Goldoni.
Mm-hmm. Doncs, si et sembla, posem-nos a treballar i escoltem sintonia. Benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala. Us parla Jessica Sotodossos des dels estudis de Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa fruit de la col·laboració entre l'associació Apropera i la Fundació Òpera a Catalunya i compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Marc, avui parlarem de Don Pasquale i què hem de saber d'aquesta òpera.
Si no coneixes Don Pasquale, has de saber que és una òpera bufa, còmica, en 3 actes, de Gaetano Donizetti, amb llibret de Giovanni Ruffini. I es va estrenar al Teatre des Italiens, el Teatre dels Italians, a París, el centre, que era el centre mundial de la cultura, i no només de la cultura, en aquell moment, no?
Mm-hmm.
I això va ser l'estrena el 3 de gener de 1840. 43, amb un Donizetti ja bastant madur, era de les últimes òperes de Donizetti, que va morir jove, però diguéssim que Donizetti ja havia triomfat a Itàlia, i si no anaves a París a triomfar a París, no acabes de ser el millor compositor del món.
Per això l'estrena va ser allà, a París.
Clar, tothom, diguéssim que tots, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, tot el segle XIX, diguéssim, aquests grans compositors italians, diguéssim que potser eren els més grans a Itàlia, però si volien ser un dels millors compositors mundials, tenien que anar a París i triomfar amb alguna òpera.
Jo ja començo, ja hem vist algunes òperes bufes, i de Donizetti ja vam parlar de l'Elixir d'Amore, però fa ja uns quants programes. Aquesta és una òpera més de joventut.
L'Elixir d'Amore estaria per allà al mig, aquesta és de les últimes. Donizetti realment té molta mà pel gènere còmic, bufo, tot i que l'esplendor de l'òpera bufa ja havia passat una miqueta als seus millors moments, que va néixer a l'escola napolitana, i, però aquí encara és Donizetti, quan toca el gènere bufa, tant en el cas de l'Elisir d'Amore, sobretot, com en Don Pasquale, fa autèntiques obres mestres. Però a veure, Donizetti no només va fer òperes bufes, sobretot també va fer òperes sèries, i el coneixem també per obres com obres universals, com Lucia de la Mermur, Lucrezia Borgia, La Favorita, o aquelles la que diu Les Tres Reines Tudor, una saga, diguéssim, que no estan relacionades, però per temàtiques sí que les relacionen, que són Anna Bolena, Maria Estuarda o Roberto de Veré.
I què ens proposes començar a sentir d'aquesta òpera avui?
Bé, doncs proposo que sentim el duo del primer acte, on Don Pasquale, que és per la veu de baix bufo, és un baix que ha de tenir no rotunditat del baix que canta un sacerdot o un pare o un conseller, no. És un baix bufo que és una miqueta més agut, uh-huh, i sobretot que ha de tenir molta vis còmica i una sèrie de recursos que després anirem sentint i explicant. Uh-huh. Doncs bé, Don Pasquale aquí, en aquest duet, anuncia el seu nebot, que es diu Ernesto. Don Pasquale és un senyor ric, un burgès, eh? Ja sabem que les òperes bufes no apareixen aristòcrates, sinó gent, diguéssim, del poble. En aquest cas, gent rica, però... Doncs a Ernesto li diu, que és el tenor, que ja en té prou, perquè Ernesto no es vol casar amb cap noia que li proposa Don Pasquale. Ernesto és un nebot i Don Pasquale té la idea de que Ernesto es casi, tingui fills i que pugui seguir la seva nissaga i donar-li, fer-los, donar-li l'herència. Però és que Ernesto està enamorat de Norina, que és la soprano, que és una vídua i això... Doncs, i no és rica. I això a Don Pasquale doncs, és de mal to, és un snob, i diu que no pot ser. Mm-hmm. I aleshores, què fa Don Pasquale? Com que se'n cansa, li diu, xato, en desheredo, el fa fora de casa i anuncia que ha decidit prendre ell l'iniciativa i que Don Pasquale mateix es casarà a la seva edat per proveir-se d'hereus. O sigui, a sobre... Doncs...
O sigui, l'objectiu són els hereus, no la dona...
No, casar-se amb una que li vagi bé, però la qüestió és tenir hereus i fills i... Vull dir, ja veus com és el personatge, eh? Val. Aleshores, això, clar, primer causa riure que un senyor tan gran es vulgui casar, estupor, però aviat el tenor Ernesto es desespera, perquè, clar, es queda sense un duro al carrer. I aleshores aquí és on treu la seva vena més romàntica i melangiosa, perquè, clar, sense diners no es veu capaç de casar-se amb Norina i arrossegar-la a la ruïna econòmica. Diu que hauria de trobar un millor partit. I aquí Donizetti és completament magistral, com a l'Elisir, no? Allò que dèiem, com passa de la música més còmica i desenfadada i brillant, mm-hmm, i en un parell de compassos, pum, pum, pum.
El drama,
el romanticisme, la melodia somiadora, preciosa, que ara sentirem.
I la sentim amb el tenor Pablo Martínez cantant el rol d'Ernesto i el baríton Toni Marsol com a Don Pasquale. I en aquest àudio cedit per la Fundació Òpera Catalunya. Xavier Puig és el director musical al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Endavant. Vull frantando, signorino, preparate di estrapar.
Mireu aquí com canta la línia per sobre legatíssimo el tenor i els comentaris que va col·locant el baix bufo d'en Pasquale per sota.
Marc, tu has cantat en alguna ocasió aquesta òpera?
Sí, aquesta és una òpera que m'agrada moltíssim i l'he cantat per un parell de produccions. És un rol molt bonic, és pur bel canto, eh? El cant vell, expressiu,
has fet
elegant... D'Ernesto. És molt bonic, realment és molt bonic de cantar. Molt exigent, dels més difícils, jo crec, però preciós.
I què passa a partir d'ara?
Bé,
a l'òpera.
Aquí què passa? Doncs que Ernesto acaba al carrer, Don Pasquale està decidit a casar-se, i aquí és on intervé un quart personatge, que és el doctor Malatesta. Doctor Malatesta, que és el baríton de l'obra, és el millor amic d'Ernesto. I alhora té la confiança de Don Pasquale i utilitza això per ajudar el seu amic. Què faran? Malatesta, Ernesto i Norina, o sigui, el baríton, el tenor i la soprano, es posaran d'acord per burlar Don Pasquale i donar-li una lliçó. Norina es farà dir Sofronia, vaja nom, és que els noms d'òpera, clar, quan tens fills, no?, un cantant d'òpera, diu, oh, li vull posar un nom d'òpera, i dius, Sofronia.
Malatesta.
Ma, ja, clar, ja, tenim
Ernesto,
malament.
Ernesto, encara, no.
Mira, Gilda, no, són noms bonics, bueno, en fi, total. Que Norina, l'enamorada de... es farà passar per Sofronia, la suposada germana del doctor Malatesta, i es casarà amb falses núpcies, amb un notari que és mentida, amb Don Pasquale. I un cop casats, passarà de ser una noia dòcil que contenta les expectatives estúpides i decimonòniques de Don Pasquale, no? De castedat, prudència i tal, i esdevindrà, un cop casats, el pitjor malson de Don Pasquale. Li farà la vida impossible. I atenció, que es casen, cuideu, que es casen falsament, però no per l'església, amb un notari, i dius...
I el notari també és un actor.
Sí, sí, és un actor que fan venir per fer de notari. Però és que moderns, que al segle XIX, no?, estiguin casant-se per lo civil, no?
Clar.
Civilment, no, i no per l'església. I em sembla que molt modern. Doncs no, precisament per una raó molt reaccionària. I és que l'església havia prohibit totalment que en un teatre o en una òpera es representessin sacraments o actes litúrgics de mentida.
Per si de cas, no?
Per si de cas.
A la trama, no?, hi havia...
Clar, i dius que moderns, que aquestes òperes sempre es casen amb notari. I dius, no, és que l'Església no permetia fer veure un acte religiós.
Al final, com passa molt amb la comèdia, està carregat d'estereotips, no? La típica noia jove,
sí,
que es casa amb un senyor gran, sí, i després l'enganya amb el seu caràcter i després li fa la vida impossible esperant la seva herència.
O el tutor que vol casar, com parlàvem del Barbiere, no? Que es vol casar amb la noia per poder agradar els seus diners. Bueno, això és un lloc comú de moltes comèdies de Goldoni i Molière, com hem dit abans. Aleshores, què passa? Que Norina, per acabar-lo de... per això dèiem això de Carolina, trata-me bien, bueno, pues aquí seria Norina, trata-me bien, perquè el tracta fatal, de fet, el pobre Don Pasquale arriba a rebre una bufetada perquè no la vol fer, no li deixa sortir de nit, i l'altre, com que no, plas. Això, home, ara fa pietat, no? Fa llàstima i tot, perquè un senyor gran no se'l pot pagar, o a ningú. La qüestió és que Norina, per acabar de treure de polleguera a Don Pasquale, fa veure que té un amant. I això ja és massa per Don Pasquale. Així, clar. I aquí ja, diu, ja n'hi ha prou, es decideix a posar fi a aquesta aventura i ja vol, a qualsevol preu, fora de casa. I aquí, bueno, es fa aconsellar un altre cop per el doctor Malatesta. I ara sentirem, en aquest moment, un dels millors duos còmics que s'ha escrit mai per l'òpera. És una tradició això de que el baix bufo i el baríton facin un duet, ja apareix a la Cenerentola de Rossini, al Matrimonio Secreto de Cimarosa, vull dir que en òperes bufes era algo que ja esperàvem, eh? Una tradició. La qüestió és que Malatesta i Don Pasquale es posen d'acord per enganxar els amants in fraganti i d'aquesta manera deixar-los en evidència i tenir una excusa per fer fora de casa a Sofronia Norina. D'aquest que sentirem, destacar la vivacitat de la música i l'ús del recurs del silabato. Allò que dèiem que el baix bufo ha de tenir unes característiques que... Mm-hmm. Doncs ha de poder fer aquest recurs còmic, que és com un embarbussament, Allò de parlar molt ràpid, síl·laba per síl·laba, Vendrà aquest canvi d'hora? Bueno, no sé fer, perquè això s'ha de practicar.
Però amb les teves notes, eh? Però amb les notes molt concretes.
I va, un ritme frenètic, ara sentirem.
Déu-n'hi-do, quin aplaudiment es mereixen els barítons Manel Esteve i Toni Marsol.
Exacte, molt estimats.
Déu-n'hi-do. Els
enviem una salutació des d'aquí.
Quin esgotament.
Mare de Déu.
Aprendre el text, després revolucionar el text i tenir-ho tot al seu lloc, eh?
Al seu lloc, clar, perquè la música per darrere va fent el seu ritme, la seva melodia, pam 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 pam, i l'altra, taca 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 taca, una metralleta. Imagino que això, l'únic remei és fer-ho cada dia, només et lleves, i anar practicant.
Això sí que és començar el dia amb força, amb energia.
Clar, o memòria muscular, si no.
Sí, sí.
Ja ens ho explicaran en Manel i el Toni.
Entenc que el públic s'ho passa pipa.
És molt divertit perquè ara no els hem vist, però és que a més el Manel i el Toni són dos bèsties escèniques, són dos animals d'escenari. Mm-hmm. I clar, veure'ls junts allà fent el cabra era molt divertit. I com heu sentit, aquest duet és de gran lluïment i de gran alegria que... De fet, heu sentit que abans que acabés l'orquestra la gent ja estava aplaudint com boja.
Sí, rient.
I rient.
I com acaba la història? Aquest entramat i aquestes... aquest plan tan carregat d'estereotips.
Sí. Doncs com ho pot acabar? Doncs bé, perquè és una òpera bufa. Si
bufa, fos, sí, cert.
Si és còmica, si acaba bé.
Si m'ho has dit des del primer dia, que l'òpera bufa acaba bé.
Ja ho sabem, una òpera seriosa acaba fatal, tràgica. Però no, l'òpera bufa acaba bé. Com acaba bé? Doncs Lieto fine, que se'n diu. A veure, Don Pasquale aprèn la lliçó, els amants tenen permís per casar-se, rebran l'herència, o sigui, tots contents, i ara sí, per finalitzar el capítol, ara m'agradaria posar un fragment de l'àrea de Norina, la soprano, que és la cavatina. La cavatina, ja que vam dir que era l'àrea de presentació, la primera àrea que canta només sortir un personatge i que d'alguna manera es presenta com és el personatge i quines possibilitats vocals té aquest cantant o aquesta cantant. En aquest cas, estem parlant de l'àrea Sonchi o la virtù màgica, on aquest personatge, Norina, ja demostra que és un personatge fort, desinvolt, juganer i seductor.
Canta la soprano Serena Sáenz amb Xavier Puig dirigint l'Orquestra Simfònica del Vallès. No sé si ens pots destacar algun aspecte més per finalitzar, ja per fixar-nos amb aquesta peça.
Sí, anem a sentir un fragment d'aquesta ària cantada per Serena Sáenz, on ella afegeix algunes variacions cap a unes notes sobreagudes, que és que hauria d'anar al piano a comprovar què és, però és una borrada perquè no estan escrites pel compositor. Aquestes variacions, diu, es poden fer? Home, doncs, mira, Normalment sí. Hi ha algunes que són de tradició. Aquestes se les va inventar la Serena perquè jo no les havia sentit mai. Aleshores, aquestes variacions que a vegades s'afegeixen en òperes d'aquest període les sol proposar el cantant per lluir el seu virtuosisme i capacitats, no? Doncs mira, jo puc arribar fins aquí i em queda molt bé aquesta nota i com és bel canto, que és un cant molt ornamentat i virtuós, doncs ja va d'això. Ara, tot això que proposa el cantant normalment es pacta amb el director d'orquestra, que és qui sol tenir l'última paraula. A menys que el cantant sigui una superdiva i el director no, però normalment el capità del vaixell és el director d'orquestra que vetlla per la coherència musical del conjunt. No?
Però ja està molt bé que tenir aquest marge de llibertat pels cantants, no? Jo puc fer això, doncs vaig a fer això, un altre soprano podria fer una altra cosa diferent i que tingui aquesta llibertat.
Exacte, no hi ha cap problema, o sigui, problemes... Si tu fas el que està escrit, ningú et pot dir res. Vull dir, perquè hi ha haguts de tradició, que la gent està esperant, potser el públic, perquè està acostumat, però si tu fas el que està escrit, ningú et dirà que està malament.
Clar.
Però sí, hi ha aquest marge en aquest període, eh? No, en altres òperes, a Wagner a ningú se li acudiria afegir notes que no ha escrit Wagner, per exemple.
I, de fet, aquesta soprano li va anar molt bé, no? Perquè va continuar després.
Ui, i tant, de fet, igual que li va passar amb la Pamina de Sabadell, doncs després va cantar al Liceu, i després de cantar aquesta Norina, a la temporada següent la va cantar també al Liceu, vull dir-te, la Serena Saenz és un... com la Carles Pachón, com la Sara Blanc, com molts dels cantants que han passat per Sabadell, doncs han fet una gran... estan fent una gran carrera, i Sabadell precisament té aquesta virtut, que... els amics de l'Òpera Sabadell, que ara en diem Fundació Òpera Catalunya, té la gran virtut, i això ho hem de reconèixer sempre, de que és una plataforma per a aquests nous talents, per desenvolupar carreres incipients que després doncs, arriben a ser... arriben o arriben, no?
Mm-hmm.
O sigui que és una gran labor, com dir-ho.
Sí, és una pedrera. De cantants lírics.
Ah, exacte.
Fantàstica, que comença des dels primers...
Tots hem passat per l'escola d'òpera, després de les produccions professionals, i d'aquí hem pogut arribar doncs, això, a desenvolupar-nos com a artistes.
I ha anat creixent fins ara la Fundació Òpera Catalunya, que és una de les grans productores d'òpera aquí, a casa nostra.
I que la porta en gira per tota Catalunya, que això és un model també únic. Vull dir-te, això de produir normalment es fa en el teatre, les funcions que toquen, i adiós.
I aquí acaba.
Adéu. Però la qüestió és que no, ells porten l'òpera a indrets on si no, no n'hi hauria.
S'ha de reconèixer aquesta feina. Hi ha molta feina i moltes hores i molt d'esforç darrere. Per tant, ho reconeixem també des d'aquí. I abans de posar aquesta última peça, us recordem que si us ha agradat i voleu escoltar més de Don Pasquale, aneu al perfil de Propera a Spotify, on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera.
Recordeu-vos que també ens trobareu a Facebook, Twitter, @propera, o a Instagram, @properainsta, o al nostre canal de YouTube, on tenim també bastants continguts que podeu veure i sentir. Seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols i, bona òpera!
Bona òpera!
Viu l'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.